senyores i senyors,
nens i nenes,
estigueu ben atents,
que ara comença...
Hola, hola, hola i hola a tothom, ciutadans de Sitges. Avui és 29 de maig, ha passat un mes des de l'últim programa. Ja tornem a ser aquí.
Bona tarda de divendres a tothom i benvinguts a la cinquena edició de l'Hora de l'Utrillo, un magazín radiofònic enregistrat des dels estudis de Ràdio Miquel Utrillo i, a més, gràcies a Ràdio Maricel.
Aquest serà l'últim programa del curs.
L'últim, però no per això serà el menys important.
Som la Júlia i en Guillem i ens han encarregat de ser els conductors del programa d'avui, un programa que esperem que tingui tanta audiència com els anteriors.
Potser no ho notareu, però el Guillem i jo estem molt però que molt cansats. Acabem de tornar de colònies i ens ho hem passat superbé.
I hem dormit molt poc.
Poc no, no hem dormit gens, però bé, ens queden forces suficients per conduir el programa d'avui. Un programa que s'acomiada i que tindrà alguna secció una mica diferent.
I és que el curs s'acaba, som a les portes de juny i en 4 dies...
Vacances!
Júlia, què faràs tu a l'estiu?
Encara no ho sé, estem pensant en fer un viatget amb els meus pares, però encara no ho tenim del tot clar. I tu?
Jo em dedicaré a tot l'estiu a estudiar matemàtiques.
Què dius, sí?
Tu què creus? És broma, poma.
Doncs jo m'ho havia cregut, com ets tan empollon.
Va, calla, jo no sóc cap empollon. Sóc...
Què ets?
Diguem que sóc un tio intel·ligent.
I una mica xuleta,
No, en sèrio, no sé encara què faré a l'estiu, però espero passar-m'ho molt i molt bé.
Doncs em sembla fantàstic. Va, que no hem vingut aquí a parlar sobre l'estiu. Toca donar pas a les seccions del programa.
Recordem que l'Hora de l'Utrillo és un magazín que està format per moltes seccions i hi participen alumnes de tota l'etapa de primària.
Per començar, donarem pas als de segon, que porten la secció de la poesia.
Avui, però, ens fan una proposta diferent. En compte de recitar-nos una poesia, ens explicaran unes curiositats.
Doncs endavant amb la secció que es dirà les curiositats del mes.
Poesia del mes.
Bona tarda, com us dieu?
Laia,
Miguel,
Martina,
Ainhoa,
Salma,
Nil,
Martina,
Leo,
Jaume,
Àngela,
Arnau,
Jana,
Dani,
Datsi.
I sou de la classe de...
Segon B!
Avui no ens recitareu cap poesia. Ens explicareu unes curiositats, oi?
Sí!
Sobre què?
Dels animals.
Doncs si esteu preparats, escoltem-les.
Avui els nens i nenes de segon us explicaran unes curiositats dels animals. Esperem que us agradin.
Els elefants són els únics animals que no poden saltar.
Els cargols poden arribar a dormir 3 anys seguits.
Els camells tenen 3 parpelles per protegir-se de l'arena del desert.
Els hàmsters poden guardar-se el menjar a les galtes, treure'l i tornar-lo a menjar.
Els únics mosquits que piquen són les femelles. Ho fan per alimentar-se les seves cries amb aliment que hi ha a la sang que xuclen.
Les dents dels conills no paren de créixer. Aquests animals poden mirar darrere seu sense necessitat de girar el cap, però tenen davant de la cara un punt sec on els arriba la mirada.
Les gavines ploren per alimentar la seva
la sal del seu cos. Les gavines, quan tenen set, beuen aigua del mar o de l'oceà que és salada.
Per alimentar l'exèrcit de la sal es posa en funcionament la glàndula de la sal situada a la part superior de cada ull.
Quan al cos de la gavina hi ha un excés de sal, treu llàgrimes de color blanquinós.
Els gossos borden amb diferents entonacions i accents característics segons el país on viuen.
L'animal més verinós que es coneix és una petita medusa del nord d'Austràlia que es coneix amb el nom de vespa de mar.
Això varia les temporades que en pocs minuts pot acabar en la vida d'un submarinista.
Esperem que us hagi agradat aquestes notícies dels animals.
Moltíssimes gràcies, ho heu fet superbé.
Julià, avui a la secció de 4+1 tenim un convidat molt, però com molt interessant.
Sí, és un aventurer com pocs al món.
I tant, i es diu Albert Vergués, i ha recorregut tots els oceans del món, a vegades fins i tot sol.
No esperem més, escoltem l'entrevista que els companys de quart li han fet. Endavant amb la secció de...
4+1.
L'Albert Vergués va néixer el 12 d'agost de 1960. És emprenedor, navegant i ha fet 2 voltes al món, 14 atlàntics i més de 150.000 milles a vela. És un dels més prestigiosos navegants oceànics del país. Aquesta afició li ve dels 17 anys, quan després de llegir el llibre E. Patrell, de Julio Villar, va decidir que es volia dedicar a navegar mar endins.
Ha recollit les seves experiències marines en llibres com Por la foscor i Paraules al voltant del món. Durant tots aquests anys ha après que navegar no és l'objectiu, sinó el camí, i fa uns anys va crear el projecte Externa, un espai que utilitza el mar i la navegació per barrejar la natura, l'esport i l'aventura. Bona tarda, Albert.
Hola, bona tarda a tots.
En quin país vas navegar per primera vegada?
Doncs vaig navegar per primera vegada, em sembla que encara no tenia 20 anys, em faltava poquet per fer 20 anys, i a partir d'aquí ha sigut ja no parar. I ara en tinc 55, o sigui ja fa uns quants anys.
El primer cop que vas navegar, què vas sentir que et va captivar tant?
Mira, me'n recordo la primera vegada que vaig navegar va ser un dia d'hivern a Arenys de Mar, em van deixar pujar en un barco per fer una regata i hi havia una llevantada, hi havia un temporal de llevant, bufava molt vent, feia fred i les onades, bueno, el barco es movia, les onades per sobre del barco, i m'ho vaig passar tan bé que vaig dir, això és el que em vull dedicar.
Quina ha estat la regata més emocionant?
Bueno, jo he fet regates, però també he fet moltes travessies que no han estat regates. Aleshores, si em preguntes quina regata ha estat la més emocionant, home, l'última que vaig fer va ser la Barcelona World Race, que és donar la volta al món sense parar, des de Barcelona a Barcelona, i a cada barco només hi anàvem 2 persones. I vam estar 109 dies seguits sense tocar terra. Potser aquesta regata per mi té una simbologia especial perquè va sortir de Barcelona, que és la meva ciutat, i després va ser fer la volta al món i a més va ser fer-ho sense parar, que era un repte que per mi ja feia anys que el tenia i poder-ho aconseguir va ser important per mi. I el fet de viure tant de temps lluny de terra, doncs també és veritat que et deixa un bagatge i un aprenentatge molt, molt important.
Quan estàs sol a la regata, parles sol?
Doncs sí, sí, sí que parles sol de vegades, perquè no només parles sol, sinó que de vegades veus amics teus en el barco. Perquè, però això ja no és només perquè estiguis sol, sinó quan arribes a un nivell d'agotament molt gran, perquè clar, quan estàs sol navegant moltes vegades passes moltes hores sense dormir, no pots dormir, i tu et vas cansant, et vas, el que se'n diu, esgotant, t'agotes, i a partir d'aquí de vegades veus persones que no són reals, i tu els veus, i jo me'n recordo que els veia i dic, ja està, Albert, ja comences a veure coses que no són reals, però els veia. Per què? Perquè estàs, no és que estiguis boig, sinó que estàs entre l'estar despert i l'estar adormit. Estàs una mica a cavall entre les dues coses i el que veus quasi bé són com petits somnis que et creus que són reals.
Què t'agrada més, navegar sol o en companyia?
A mi les dues coses m'agraden molt. No em facis triar, eh? La veritat és que m'agrada molt perquè cada una t'aporta un molt aprenentatge, cada una d'elles, de les maneres de navegar en solitari, t'acosta molt a tu, però el fet d'estar amb altres persones és una manera de veure't reflexat en moltes coses que també t'ajuda molt a aprendre. I al final no perdem de vista que en la vida lo important no és tant el que fas, sinó com ho fas i amb qui ho fas. I en aquest cas, poder compartir una cosa com és el mar amb algú és molt maco.
Has passat per navegant?
Sí, he passat per...
Navegant.
Què vols dir, navegant?
Has passat per navegant? Por?
Ah, sí, he passat por. Ah, ui, sí, sí, sí. La por, jo crec que tots tenim por en algun moment. I la veritat és que navegant hi ha moments que tens por. El que és important és que la por, quan tinguis por, i això també exactament el mateix amb qualsevol feina que un fa a la vida i amb qualsevol cosa que un fa a la vida, quan un té por, el que ha de fer és ser conscient que té por i no deixar-se paralitzar i escoltar-se la por per ser molt prudent a l'hora de prendre les decisions. Aleshores, navegant, de vegades hi ha moments que tens por i el que fas és que dius, bueno, doncs ara aniré amb molta prudència perquè no em passi res. La por ens pot ajudar també a fer les coses bé.
Quina és l'experiència més dura que has tingut a la mar?
Bueno, així dura potser... De vegades em pregunten moltes vegades si he tingut por de morir alguna vegada en el mar, i a mi només m'ha passat una vegada això, i va ser navegant en solitari. Venia de Colòmbia, d'Amèrica del Sud, fins a Barcelona, i a la meitat de l'Atlàntic em vaig donar un cop a l'esquena i jo vaig creure que m'havia fet mal els ronyons, i el ronyó, si et fas mal, pot ser molt perillós, pot ser mortal. I clar, jo estava tot sol al mig de l'Atlàntic i dins meu vaig pensar, ja està, t'has fet mal el ronyó i et moriràs aquí. I aleshores vaig, clar, quan estàs sol de vegades comences a imaginar coses, i vaig imaginar-me que em moria i que trobarien el barco amb mi mort allà damunt del barco, i bueno, doncs va ser fins que no em vaig donar compte que no m'havia fet mal el ronyó, sinó que m'havia trencat dues costelles, doncs fins que no vaig passar unes hores realment amb l'angoixa de dir, oh, quina merda, amb totes les coses maques que vull fer encara i em trobaran aquí mort. I bueno, la veritat és que va ser un moment dur, però bueno, vaig també aprendre molt d'allò. I aleshores, moments d'usos n'hi ha de vegades quan estàs amb temporals. També és veritat que a mi el que em passa és que davant dels temporals em sento molt a gust. O sigui, m'agrada l'activitat, m'agrada l'acció i bueno, m'hi trobo a gust. Una cosa que, per exemple, em fa molta por, i això també lligat amb la pregunta que m'has fet tu, són els llamps. Quan em trobo amb tormentes al mig del mar amb llamps, no m'agrada gens. No m'agrada gens perquè, clar, el llamp és una cosa que et pot caure a sobre, no hi pots fer absolutament res, ho has d'acceptar, i això et genera un moviment aquí dins de la panxa molt gran.
Què t'aporta donar la volta al món sense tocar terra?
Mira, jo sempre dic que donar la volta al món sense tocar terra és un viatge de tontos, perquè el bonic de viatjar és parar als llocs. Però bueno, en aquest cas era un repte. Era un repte de dir el món és rodó i anem a fer una volta al món sense parar, sencera, surto d'un lloc i torno al mateix sense parar de navegar. I aquest era un repte. Què m'aporta? Jo crec que el que t'aporta no és l'haver-ho aconseguit, sinó el que t'aporta és el fet d'haver estat aquests 109 dies navegant sense parar, tot el que significa dels estats emocionals pels que passes, que de vegades estàs trist, de vegades estàs content, de vegades estàs desanimat, de vegades tens ganes de deixar-ho córrer, de vegades estàs eufòric. Bueno, doncs tot això durant 109 dies ho vius d'una manera molt intensa a damunt del barco.
Quin sentit té donar la volta al món per tornar al mateix lloc?
Doncs mira, el sentit que té és que te'n dones compte que és rodona, perquè surts en una direcció, segueixes aquesta direcció, continues i tornes al lloc on vas sortir. Per tant, jo sí que puc dir que el món és rodó perquè ho he vist, ho he pogut comprovar.
Què prefereixes, mar o muntanya?
Mira, si em dius que he de triar i que no puc compaginar els dos, et diria que em quedo amb la muntanya. Ja sé que us sorprendrà, però jo vinc del món de la muntanya. Abans de navegar feia molta alta muntanya. I a mi el mar, el que m'agrada és el mar lluny de terra. Navegacions llargues, perquè és una manera d'entendre la vida i d'entendre i d'aprendre moltes coses. Aleshores, a mi la muntanya també m'ha donat moltes coses. De totes maneres, jo et diria que són preguntes, o el que se'n diu són disjuntives. O sigui, haver de triar això o això, al final la vida moltes vegades no et posa en aquestes situacions, i a mi m'agrada molt compartir tant el mar com la muntanya. Les dues coses m'aporten molt. Però sí que dic que possiblement els meus últims dies de la vida siguin a la muntanya. M'hi sento molt a gust. La muntanya em dona... La muntanya té una cosa que el mar, i us semblarà mentida el que us diré, a la muntanya pots viure una cosa que el mar és molt difícil de viure, que és el silenci. En el mar és molt difícil tenir silenci, molt. En canvi, a la muntanya pots tenir moments de silenci profund i molt intens. I a mi el silenci m'encanta, m'encanta.
Sabem que vas tenir un accident a l'estiu. Què et va passar?
Pues mira, vosaltres ho podeu veure, però els que ens escolten no. Vaig perdre un tros de dit. Això em va passar a travessar l'Atlàntic el mes de desembre. Em vaig enganxar el dit amb una, el que se'n diu una escotilla, que és una finestra que hi ha a coberta que serveix per entrar i sortir. Doncs em va caure aquesta escotilla a sobre i em va tallar el dit, i encara ens faltaven dos dies per arribar a terra, i quan vam arribar a terra doncs vaig anar a l'hospital i m'ho van acabar de tallar, m'ho van cosir i ja està. Ara d'això fa 5 mesos que em va passar. I és molt curiós, i us ho explico a nivell anecdòtic, perquè veieu, em falta un tros de dit. Pues el cos humà, tots, la nostra ment aprèn les mides que tenim. Aleshores, el meu cervell, durant els primers dies que em va passar això, el meu cervell es pensava que el dit encara hi era. Amb la qual cosa, quan jo tocava algú, com que amb la mà així, per exemple, per damunt d'una taula, o tocava algú, com que el meu cervell no rebia informació d'aquest tros de dit que li falta, sabeu què pensava el meu cervell? Que a la taula hi havia un forat, perquè el meu cervell encara tenia aquest dit. Això els hi passa a la gent que els hi treuen un membre, una cama, una mà, un dit o un trosset de dit, com en a mi. Doncs això se'n diu el membre fantasma. Aquest membre segueix existint per mi, sobretot al principi, després amb el temps va desapareixent.
Si haguessis de donar la volta al món amb algun famós, en qui aniries?
Ara m'has posat en un compromís. Aquesta pregunta hauria de pensar. Segurament buscaria algú que la seva fama vingués donada més per una activitat, jo diria, cultural o científica. O sigui, no tant per una activitat esportiva o per una activitat... Buscaria algú, si hagués de donar la volta al món, que em permetés comunicar-me molt amb ell, que pogués compartir amb ell moltes coses, no només de la vida, que poguéssim parlar de moltes coses. Perquè a mi m'agrada, jo em dedico a navegar, però la veritat és que m'agraden moltíssimes coses a la vida. Jo sempre dic que la vida és curta per viure totes les coses meravelloses que hi ha amb ella i per aprendre les moltes coses que hi ha. Aleshores, m'agradaria fer-ho amb algú que em permetés intercanviar moltes coses, de moltes coses, parlar de tot, de cuina, d'amor, de muntanya, de natura, de tot això m'agradaria poder parlar.
Ens pots dir quin somni t'ha costat més d'aconseguir i quins encara queden per complir?
Això són preguntes molt complicades, eh? A veure, jo crec que potser un que m'ha costat molt d'aconseguir ha estat fer la volta al món sense parar. De totes maneres, jo crec que els somnis, en el moment en què et compromets amb ells i que dius els vull assolir, quan ja els has assolit, ja, a mi em passa que ja està, ja no els hi dono més importància. Aleshores, i tot significa una gran feina aconseguir-ho, i què em queda pendent de fer? Em queden pendents de fer tantes coses. Ara mateix estava en un projecte tirant endavant una empresa i tot, a l'Externa, que ens dediquem a fer viatges a les regions polars, doncs ara estem tenint molts problemes i bueno, doncs possiblement haurem de parar de fer-ho. I bueno, doncs el que és important, crec jo, és que la vida és un continu de caure i d'aixecar-te. I penseu que quan vosaltres, amb qualsevol activitat que feu, hi ha moments que teniu una patacada i calleu. Si no us aixequeu, vol dir que la vida s'ha acabat. Aleshores, l'únic remei, l'única cosa que ens queda per fer és aixecar-nos. El dia que deixem d'aixecar-nos és perquè hem deixat de viure. Aleshores, la vida és un continu d'aixecar-se, de caure i d'aixecar-se, de caure i d'aixecar-se. I és la millor manera d'aprendre. De vegades és una mica dur, però sens dubte és una bona manera d'aprendre.
I per acabar, diguis una pel·lícula, un llibre i una cançó.
Un llibre que m'agrada molt i que el regalo molt sovint, i és un llibre que us el recomano de més, perquè és un llibre molt curt i es diu L'home que plantava arbres, del Giono, que és un autor francès, i és un conte que explica un home que canvia tot un espai immens. És un pastor que viu tot sol a la muntanya i que cada dia es dedica a plantar glans. I aleshores van creixent arbres i al llarg de 40-50 anys canvia tota una regió, la canvia de la quantitat d'arbres que ha plantat. Aquest és un llibre que m'agrada molt. I una cançó que m'agrada molt, bueno, doncs, per exemple, del Leonard Cohen, hi ha una cançó que es diu Susan, i una pel·lícula. Bueno, ara estic veient, més que pel·lícules, estic veient sèries, i que així em permet aprendre anglès. I la veritat és que he vist una sèrie que m'ha agradat molt, que és Breaking Bad, que m'ha agradat molt, perquè és una sèrie on els personatges són molt intensos i molt, molt reals, en el sentit de que és dur. I pel·lícules, és que n'he vist moltes i no en tinc cap així que diguis aquesta. Home, recordo una molt especial, però que m'ha quedat sempre gravada, que em va marcar molt, que em va agradar molt, que és Blade Runner, que és una pel·lícula de ciència-ficció, molt antiga ja, de fa molts, molts, molts anys. Però bueno, no...
Moltes gràcies, Albert. Ens ha agradat molt tenir-te aquí i poder-te fer aquesta entrevista.
A mi, gràcies a vosaltres, de debò. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you.
L'Albert ens ha escrit el nostre llibre d'honor. Ja està, i ens ha deixat aquestes paraules.
La vida és un continu de caure i aixecar-se. Haver compartit amb vosaltres aquesta entrevista són vitamines per aixecar-me si caic. Gràcies i que el vent us acompanyi. Albert Vergués, 25 de maig de 2015. For you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he
He said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone.
Uau, quantes aventures!
I que valent!
Guillem, tu t'atreviries a donar la volta al món en un vaixell tan petit?
Jo? Sí, home, no m'atreviria pas.
Ja em sembla que tampoc.
L'Albert, com hem pogut sentir a l'entrevista, és una persona que lluita per aconseguir els seus somnis. Això vol dir que és un emprenedor.
I nosaltres d'emprenedors també en tenim aquí a l'escola.
I tant. Com ja sabeu, els nens i nenes de cinquè participen d'un projecte d'emprenedoria.
El dissabte dia 9 de maig, totes les escoles de Sitges que participen en aquest projecte van vendre els seus productes al passeig. Com els hi va anar? Quants diners van guanyar? Què faran amb els diners guanyats? Ho sabrem després de la publicitat.
Escoltem els anuncis que ens han preparat els alumnes de tercer.
A la ràdio, a la ràdio!
Notícies trobaràs i el Miquel Otillo estem preparats.
Els divendres s'informen de tot allò que passa i abans de fer el piu les notícies de l'Otillo.
A l'hora de l'Utrillo, el rei de Maricel ens ha fet practicar tot el que han après.
Poemes i entrevistes tothom escoltarà i bons especialistes de ràdio sortiran.
A la ràdio, a la ràdio. Notícies trobarà i al mig de l'Utrillo tot ho va fer.
Tots els camins duen a Roma.
I si vens a l'Utrillo et farem una broma.
A les 9 del matí
t'esperem aquí.
Qui matina i ve a la nostra escola
no es troba mai sola.
Si et vols quedar a dinar,
et farà de bon esperar.
Doncs ja estem aquí altra vegada. Com dèiem, avui escoltarem la veu de les cooperatives de Sitges. En aquesta secció sempre hem parlat amb alumnes. Avui, com a cloenda, ho farem una mica diferent. Trucarem els i les mestres de cada escola i els hi farem unes preguntes. Donem pas a la Lua i al Pol, que han estat els encarregats de fer les trucades.
Endavant amb la secció de l'Hora dels Emprenedors.
L'estona dels emprenedors.
El passat dissabte 9 de maig, al Passeig Marítim, les cooperatives escolars de les escoles Maria Ausó, Escola Pia i Miquel Utrillo van vendre els productes que havien fabricat.
Ara telefonarem als tutors de les cooperatives per entrevistar-los.
Parlem amb la Marisa de les cooperatives Utribux i Cuc de l'escola Miquel Utrillo.
Bona tarda, Marisa.
Bona tarda.
Com va anar la venda?
La venda dels nostres productes de la nostra cooperativa doncs va tenir un gran èxit, tant de públic, que es van apropar als estants, com de la venda, perquè ho vam vendre doncs, tot. Va ser una satisfacció tremenda.
A què destinareu els guanys?
Doncs mira, una part dels nostres beneficis ja l'hem destinat, li hem donat a una persona que s'encarrega d'ajudar a la investigació del càncer infantil que ho porten des de Sant Joan de Déu. Va venir aquí, ens va explicar com funcionava tot el que feia i ja li vam donar aquesta part que vam decidir prèviament el que li donaríem. I l'altra part doncs, encara no l'estem decidint perquè volem fer una activitat col·lectiva, una activitat doncs, com a cloent del nostre projecte, però encara no hem decidit què és el que farem.
Com valoreu l'experiència?
Doncs mira, entre tots l'altre dia ho estàvem parlant i ha estat una experiència boníssima. Acabes el projecte i et queda una gran, com t'he dit abans, una gran satisfacció. Has culminat tot allò que ens havíem proposat, que era doncs, treballar en equip, que tots fossin responsables, tenir autonomia... En fi, una sèrie d'objectius que ens havíem proposat i que hem arribat a aconseguir-los.
Moltes gràcies.
De res. Fins una altra.
Ara parlarem amb la Tere, de les cooperatives Copeguai i Power Pia, de l'Escola Pia.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va anar la venda?
La venda del dissabte va anar molt bé, el dia de l'emprenedoria, no em pregunteu?
Sí.
Va anar superbé, va anar molt bé, i ens ho vam passar molt bé, i els nens estaven molt contents.
A què destinareu els guanys?
Els guanys els destinarem, doncs encara ben bé l'activitat que farem, encara no ho sabem del cert. El que intentarem fer una activitat junt amb els de l'altra classe i volem fer una activitat lúdica que s'ho passin molt bé, o com fer una festa, alguna cosa que s'ho puguin passar tots molt bé.
Com valoreu l'experiència?
Nosaltres hem preguntat les dues mestres de les dues classes, hem preguntat amb els nens, i ells estan molt contents, l'experiència ha estat molt positiva. S'han organitzat, han treballat en grup, han pres moltes decisions i ells estan molt contents. Han vist que els seus productes que van fer, que es van esforçar tant, doncs al final han sortit a la venda, la gent els va comprar. Molt bé, l'experiència és molt positiva.
Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies per trucar.
I per acabar, parlem amb la Patrícia de les cooperatives Amosis i Express 22 de l'Escola Maria Usó. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va anar la venda?
Doncs molt bé, les dues cooperatives van quedar molt satisfetes.
A què destinarem els guanys?
Doncs faran un dinar conjunt.
Com valoreu l'experiència?
Molt bé. Els ha agradat molt tot el procés i sobretot poder anar a dinar tots junts amb aquests diners.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Moltes gràcies a totes les cooperatives. Hem pogut veure que això de l'emprenedoria és un èxit.
Moltes gràcies a totes i a tots. Guillem, l'any que ve tu i jo haurem de fer emprenedoria.
Jo ja tinc una proposta de producte a realitzar. Algun dia te l'explicaré.
Encantada d'escoltar-te.
Però ara toca escoltar els companys de sisè, els més sostenibles de l'escola.
Com a cada programa, els companys de sisè ens parlen sobre la importància del reciclatge.
Avui ens faran un petit resum sobre el que hem après durant el llarg dels programes.
Doncs donem pas a la secció de les 3 R's.
Les 3 R's.
Hola, som la Noelia, el Xavi i l'Uxia.
El reciclatge és molt important perquè si no prenem ara aquest hàbit de vida, en uns anys ens perjudicarà greument el nostre entorn. Cal dir que actualment més del 65% de les persones no recicla.
Com ja sabeu, nosaltres vivim gràcies a les plantes, que ens proporcionen oxigen tot el dia. I si no reciclem per mantenir en bon estat el medi ambient, elles ens surten perjudicades, però nosaltres també. Per facilitar el reciclatge disponem d'uns contenidors específics. El verd és per al del vidre, el blau és el del cartró i el paper, el marró per la brossa orgànica, el groc per plàstics i metalls i el gris per a tot tipus d'escombraires. Avui parlem de la manera que en podem reciclar sense esforç a partir de les preguntes que ens poden fer més freqüentment.
Com podem reciclar?
És molt senzill. Tan sols has de dividir les teves escombraries per fraccions de paper i cartró, vidre, plàstic i metalls, brossa orgànica i la resta. Quan ho creus oportú, ho portes al contenidor adequat.
I després, què fan amb aquestes escombraries?
Aquestes escombraries van a una planta on es separa les restes i d'allà a fàbriques on es converteixen en una nova matèria d'aquell material que es reutilitza. Les restes no reciclables s'incineren o van a un abocador.
Per què és important aquest procés?
Volem dir que simplement reciclant com podem canviar una mica el món. Gràcies al reciclatge podem fer un món millor en què tots ajudem a no contaminar. A més, els residus orgànics es converteixen en adob per als boscos, parcs, etc. D'aquesta manera ajudem a les plantes a ajudar-nos a nosaltres. Així que recicleu.
Moltíssimes gràcies. Això ja gairebé està. L'hora de l'Utrillo es troba a la recta final.
Abans del conte final, escoltarem la taula rodona sobre la tecnologia.
Un grup de nens i nenes de cinquè, juntament amb el Joan, el Manel i l'Enric, ens parlen sobre l'evolució d'alguns aparells tecnològics. Avui toca els ordinadors.
Com eren els primers ordinadors? Quina capacitat tenien? Ho escoltem a la secció de...
Nostres pares.
Bona tarda a tothom. En aquesta secció del programa de l'Hora de l'Utrillo hem parlat de l'evolució de la tecnologia. Concretament, en els diferents programes hem parlat dels telèfons, dels videojocs, dels televisors i finalment dels reproductors de música.
Però si hem de definir la màquina tecnològica per excel·lència, ens hem de referir als ordinadors.
Parlar dels ordinadors és parlar d'un tema molt ampli. Podríem dedicar hores i hores, i tot així no acabaríem mal. Avui en dia, molts dels elements que utilitzem porten incorporats ordinadors o miniordinadors. El forn de casa, els cotxes, les màquines, els telèfons... necessiten d'un ordinador per funcionar adequadament.
Per tant, només farem un brevíssim resum i convidem a tots els oients a investigar més sobre el tema.
Un dels pares de la computació va ser Alan Turing, un matemàtic que el 1936 va desenvolupar una màquina que mitjançant un engranatge era capaç de decodificar codis.
De fet, la màquina de Turing va ser utilitzada per interceptar els missatges secrets dels nazis i diuen que els aliats van guanyar la Segona Guerra Mundial gràcies a l'aportació d'aquesta màquina.
Si voleu, podeu veure la pel·lícula The Imitation Games que parla sobre aquest fet.
Bé, aquesta màquina que esteu parlant té un nom, es deia Enigma. Es deia Enigma precisament per això, perquè traduïa doncs, paraules secretes o codis secrets, ho descodificava. No? Però no va començar tot això de la computació al 1936. Si ens anem una mica més abans, bueno, una mica bastant, cap al 1642, va haver un filòsof matemàtic anomenat Blaise Pascal, que ja va crear en aquell moment una màquina amb uns engranatges que era molt més primitiva, evidentment, però va ser el principi de la computarització i servia doncs, per fer sumes molt més ràpid, o sigui, com un principi de calculadora.
Sí, però la informàtica va començar com una cosa com una màquina de guerra, i internet. Els militars van inventar internet, si no tinc mal entès.
Els primers ordinadors eren grans com armaris o fins i tot més, però no tirem tan endarrere o no acabaria mai. Com eren els ordinadors quan els nostres pares eren petits?
El 1965 van començar a aparèixer els primers ordinadors personals IBM que contenien un processador. Eren molt cars i la seva capacitat era molt limitada.
Sí, bueno, tenia molt poca capacitat, no tenia ni disc dur, no tenia... la pantalla era molt petita i molt poca gent podia comprar un IBM.
Pràcticament el que era més o menys igual com el d'ara era el teclat,
Sí,
poca cosa més.
Els anys 70 i 80 van ser uns anys on els ordinadors van millorar molt i eren més assequibles. Es parla ja d'ordinadors personals en anglès, personal computer, PC. Van aparèixer Microsoft i Apple que van començar a competir per millorar el rendiment.
Perquè un ordinador funcioni necessita un reconeixement d'un codi secret concret. És el llenguatge dels ordinadors. N'hi ha hagut diversos de llenguatges, oi?
Bueno, sí, hi ha hagut diverses empreses que han fet llenguatges, el COBOL, el Pascal, el Logo. Jo vaig estudiar BASIC només, com vaig explicar l'altra vegada, per poder comunicar-se justament amb la màquina aquesta, perquè la màquina només entén el codi binari, que és allò de zeros i uns. I per poder comunicar-nos amb aquesta màquina composta, que és un ordinador, necessitem llenguatges de programació. Molt bé.
En aquesta època els ordinadors comencen a incorporar discos i també poden gravar la informació en disquetes. Com eren aquests disquets?
Els disquets, mireu, aquí teniu... Abans que hi hagués el disc dur en els ordinadors, hi havia aquest disquet que mesurava 5 polzades i quart, d'aquesta mida, com un disc molt més petit que els singles, i es veia que és un tros de plàstic, i aquí emmagatzemava informació molt poca, magnetisme. Després van aparèixer els disquets aquests de 3,5, que ja eren més petits però tenien més capacitat. Clar, si no tenies disc dur havies d'anar tota base de disquets, aquests, posant un disquet i un altre i un altre i un altre.
Qualsevol programa que utilitzaves havies d'insertar un disquet.
10, 12 disquets, a vegades et passaves una hora posant disquets tota l'estona. I el que tenia la sort de tenir un disc dur, però mira, ja tenia més capacitat. El primer disc dur que vaig tenir al meu ordinador tenia 10 megas, o sigui, el que té ara un pendrive, no? Molt poquet.
No, molt menys, molt menys.
Menys encara? Sí, el teu? Sí,
sí. Els pendrive ja tenen gigas.
No, ja, no, vull dir que un de baratet, imagineu-lo poc que hi cabia,
Sí, sí.
Més endavant van aparèixer els disquets més petits i després els CD-ROMs i després el DVD i finalment les targetes de memòria externes. Ho recordeu?
Sí, bueno, nosaltres hem passat per tots aquests passos. Han fet, doncs, el que deia Joan abans, no? Disquets petitets, després els CD-ROMs, després els DVDs que hi havia més cosa, ara ja amb els USBs i discos externs, i ara ja inclús els nous ordinadors ja no et porten ja ni disquetera, no et porten ni on poder connectar l'USB, sinó que ja la majoria de gent ja utilitzem els núvols i ho pengem a la xarxa. Ja queda gravada la informació, doncs queda penjat en aquests núvols que es diuen, que es queden penjats a internet, llavors tu tens accés des de qualsevol ordinador, des de qualsevol part del món.
Cada cop la capacitat era més elevada. La definició gràfica també va millorar molt en aquesta època. Per exemple, abans les lletres de la pantalla eren d'un color grogós i no podies canviar el tipus de lletra.
Sí, sí, hi havia un cursor, el cursor sabeu què és, no? Aquella ratlleta que pampalluga, i tu li havies d'anar donant ordres en anglès en aquell moment. I ara tenim el Windows, el Windows tot ple de dibuixets i de botonets, però abans...
iOS,
què és l'iOS?
És el de Mac, és l'Apple.
Tampoc hi havia ratolins, tot s'havia de fer des del teclat.
Amb les tecles del cursor, aquelles d'esquerra, dreta, dalt i baix.
Vosaltres vau tenir ordinadors quan éreu petits? Ens expliqueu que recordeu?
Jo, que sóc el més gran, tenc 60 anys, evidentment no. El primer que vaig tenir als 35 anys. No tenia disc dur, no tenia so, no tenia res. Era en blanc i negre, com si diguéssim, i res més. I després em vaig comprar un altre que ja tenia un disc dur, ja tenia targeta de so, i de vídeo i molts colors.
I en el meu cas, doncs, quan teníem 11, 12 anys, els ordinadors que hi havia eren per jugar, eren els famosos Spectrums aquells que vam parlar un dia amb el Joan. I ja després jo vaig tenir el meu primer ordinador als 18 anys. Em vaig comprar un ordinador, doncs, que ja tenia, doncs, DVD. Ja tenia DVD, no, però tenia CD-ROM, tenia les disqueteres, inclús estava connectat a internet, però com que encara no estava gaire de moda ni es feia servir gaire, la veritat és que em posava en l'ordinador i no sabia massa què fer per internet. Fèiem treballs a l'institut o de la uni al principi i hi ha poca cosa més, escoltar una mica de música i poc més, la veritat.
A poc els processadors dels fulls de càlcul, els jocs, tots els programes en general van millorar molt la seva qualitat, però el que ha marcat un abans i un després ja no només els ordinadors sinó la humanitat ha estat l'aparició d'internet.
Tot i que fa molts anys que existeix una xarxa digital, va ser Google qui va revolucionar el món quan va aparèixer l'any 1997. Tenim un mestre a l'escola que diu que d'aquí molts anys serà tan important parlar de l'abans i després de Google com de l'abans i el després de Cris. Esteu d'acord?
Home, tant com això no, però sí,
És un canvi molt, molt, molt fort, clar.
Jo quan no sabia alguna cosa sempre anava amb un mestre que ho sabia tot, era com una enciclopèdia, i vaig deixar d'anar-hi de cop i volta. I per què?
Segur que són les enciclopèdies, no? Abans de tot, segur que són les enciclopèdies, perquè vosaltres ja sou de l'era Google.
Total, vaig deixar de consultar amb aquest mestre que ho sabia tot, perquè hi havia el Google, evidentment, ho trobes tot a Google. Fins i tot a la universitat hi ha una assignatura que es diu saber trobar informació a través dels cercadors i buscadors, que n'hi ha més, a part de Google, però el més famós és Google.
Jo el que recordo abans que Google, potser no, abans que Google no, però al mateix temps que Google, que era molt, molt, molt potent en aquell moment, era el Wanadu.
També.
Wanadu. Hi ha països que es fa servir bastant encara el Wanadu.
Clar, depèn del país.
Sí. Bueno, la veritat és que l'aparició de Google és un canvi a tots els nivells, un canvi sobretot en el món de la informació, no? I el que ha portat no només al món de la informació, sinó ha fet canviar la metodologia en moltes feines, en molts llocs de treball.
Sí, ara els ordinadors abans eren de sobremesa, que deien, sobre taula, i ara són portàtils, tauletes, oi?
Sí.
Canvia molt el format. I anirà canviant, no es podem ni imaginar com seran els ordinadors del futur, no ens ho podem ni imaginar.
Sí, sempre que amb la mateixa qüestió.
Sí, que els mòbils aquests intel·ligents, no? Són ordinadors en el fons.
Hem d'acabar. Algú vol afegir alguna cosa més sobre el tema?
Bé, això el que dèiem ara dels ordinadors, no? Que ja els tenim, estan a tot arreu, pràcticament amb totes les coses, totes les activitats que fem del nostre dia a dia, dins de la nostra quotidianitat, estan integrats ordinadors. Per exemple, amb el simple fet de sortir a córrer, per exemple, doncs ja pràcticament tothom porta el seu rellotge intel·ligent, o vas a córrer amb el teu dispositiu mòbil per saber, doncs, els quilòmetres que has fet, inclús les calories que has cremat, les pulsacions, tot això són microordinadors, però que també estan incorporats al nostre dia a dia.
Com creieu que el futur seran els ordinadors?
Jo no m'ho puc ni imaginar, perquè fa 30 anys no em podia imaginar el que hi ha ara, imagineu el que hi haurà. D'aquí 10 anys serà un canvi bestial, però jo no m'ho puc imaginar.
I no sabem encara en quin format. Ara s'està popularitzant molt el tema de les tablets, el tema dels dispositius mòbils, doncs sobretot m'imagino que serà molt portàtil, no?
Sí, molt manejable, molt finet, molt així, tot en el núvol.
Sí.
I a la roba, no? Tindrem informàtica a les prendes de vestir.
A la solapa de la camisa, no?
I els microones, no? Tu tens el microones? Un ordinador?
Sí, que en tenim. Sí.
Imagina quan se'n va internet, els trens no funcionen, els avions cauen, un desastre això,
Bueno, què? Cuidado.
Aneu parlant, no? Què? Us ha agradat el tema aquest?
Sí.
Home, és interessant, no?
Doncs fins aquí la nostra secció. Sabem que ha estat una pinzellada molt breu, però és que no haguéssim acabat mai si haguéssim hagut d'explicar-ho tot punt per punt.
Clar,
Moltes gràcies per escoltar la secció de tecnologia dels nostres pares. Ha estat un plaer compartir aquests 5 programes amb vosaltres. Adeu.
Adeu.
Gràcies. Com sempre, ha estat una taula rodona molt interessant.
Ara sí que sí. Per acabar, escoltarem un conte que els nens de quarta van preparar fa uns mesos.
Concretament, escoltarem el conte del cargol i l'herba de poniol.
Doncs no esperem més. Endavant amb l'últim conte de l'hora de l'Utrillo.
Una vegada hi havia un cargol que era com tots els cargols. Tenia dues banyes, una closca, i caminava molt a poc. La cosa que li feia més il·lusió era conèixer el sol. Per això, un dia, el cargol es va posar a caminar cap al sol.
Si camino i camino cap al sol, arribaré fins allà on viu i el podré saludar.
El cargol va caminar i caminar cap allà on viu el sol, però mai no arribava perquè el sol viu molt lluny. Ara bé, es va cansar molt i la cosa encara pitjor, va agafar mal de panxa. Quin mal de panxa que tenia el pobre cargol. No sabia què fer perquè li passés, fins que va tenir una idea.
Ja sé què faré. Buscaré una herba de poliol, l'arrencaré i en faré unes sopes. Em prendré les sopes i el mal de panxa em passarà.
I ben content, el cargol va buscar i buscar fins que va trobar una herba de poliol. L'herba de poliol era alta i feia molt de goig. El cargol es va posar a estirar-la, però vet aquí que l'herba era tan forta que per molt que estirava no aconseguia arrencar-la. Per allà passava una granota verda com un enciam, fent rac, rac. Només de veure el cargol que estirava, li va preguntar:
què fas?
I el cargol va respondre cantant:
vull arrencar aquesta herbeta, vull arrencar aquesta herbeta de poliol, que agafes mal de ventre, he anat a conèixer el sol.
I la granota, com que va veure que tot sol el cargol no se'n sortia, va voler ajudar. Es va agafar ben fora la closca del cargol i va estirar amb ell. Però per molt que el cargol la granota estiraven, no aconseguien arrencar l'herba de poliol. Al cap d'una estona va passar per allà un conill, amb les orelles llargues i cara d'espavilat. Quan va veure que el cargol i la granota, els va preguntar:
què feu?
La granota va respondre cantant:
ajudeu-me, el cargol ha arrencat l'herba, ha arrencat l'herba, que ha agafat mal de ventre, ha anat a conèixer el sol.
I el conill, quan es va adonar que el cargol i la granota necessitaven un cop de mà, va decidir ajudar-los a arrencar l'herba de poliol. El conill es va agafar ben fora la granota i es va posar a estirar. Però per molt que el cargol, la granota i el conill estiraven, l'herba de poliol no es deixava arrencar.
Més tard van passar per enllà un gat. Era un gat negre que tenia una cua tan llarga que la portava ben enroscada perquè no li toqués el terra. Quan el gat va veure que el cargol, la granota i el conill, els va preguntar:
què feu?
I el conill va respondre cantant:
ajudem-me, el cargol, arrenca l'herba, que ha agafat mal de ventre, ha anat a conèixer el sol.
I com que el gat va veure que el cargol, la granota i el conill no se'n sortien, els va voler ajudar a arrencar l'herba de poliol. Per això es va agafar ben fort el llom del conill i es va posar a estirar. Però per molt que el cargol, la granota i el conill i el gat estiraven, no hi havia manera d'arrencar l'herba de poliol. Al cap d'una estona va arribar un gos. Era un gos amb quatre potes, dues orelles i una cua, com tots els gossos, i amb cara de ser molt bon jan. Quan va veure tota aquella filera d'animals estirant, els va preguntar:
"Qui fiu?"
I el gat va respondre cantant:
"Ajudem el cargol a arrencar l'herba, a arrencar l'herba, que ha agafat mal de ventre, ha anat a conèixer el sol."
És clar, el gos, tal com havien fet els altres animals, els va voler ajudar. Per això es va agafar ben fort a la cua del gat i es va posar a estirar. I estirar, que estiraren, més per on el cargol, la granota i el conill i el gat i el gos no van aconseguir arrencar l'herba de poliol. Tot i que no van aconseguir arrencar-la, van estirar tan fort que van caure de cul a terra. I van quedar en silenci absolut, fins que el cargol se li va escapar el riure.
Quina patacada!
I és clar, el cargol va comanar el riure a la granota, i la granota va comanar el riure al conill, i el conill va comanar el riure al gat, i el gat al gos, i van acabar tots plegats petant-se de riure. Estona que reien, el cargol va dir:
"De tant riure, sabeu què ha passat? Que ja se m'ha passat el mal de panxa."
I vet aquí un cargol, una granota, un conill, un gat i un gos, que aquest conte ja s'ha fos.
Doncs el programa s'ha acabat.
Quina pena!
La veritat és que sí. Aquest ha estat l'última hora de l'Utrillo de la temporada, però en realitat només és l'inici d'un llarg camí.
L'estudi de ràdio que era muntat, i a partir de setembre els companys que ara estan fent tercer agafaran el relleu, i nosaltres, els de quart, que farem cinquè, continuarem emetent les notícies durant un temps.
Ens encanta fer ràdio, ens ha encantat, i a sobre aprenem moltíssimes coses. Aquest any hem après a fer de guionistes, de locutors, de tècnics de so.
Sabem quin nom reben els diferents aparells i com funcionen.
També hem après a narrar contes, a realitzar entrevistes, a preparar notícies.
Un munt de coses que guardem per sempre i que continuarem participant mentre estiguem a l'escola.
Com que és l'últim programa de la temporada, volem donar gràcies a tots aquells que ens heu escoltat.
Sabem que hi ha molts oients que heu estat fidels, que ens heu escoltat programa a programa.
Volem agrair també a tot l'equip de Ràdio Maricel la seva confiança i la seva ajuda, especialment al Jordi López, l'enginyer d'àudio.
Sense el seu suport no podríem estar ara fent el programa.
Agraïm també la participació de tots els alumnes i mestres de primària que han farcit el programa amb les seves seccions, han treballat de valent i han aconseguit que l'Hora de l'Utrillo fos un magazín molt, però molt interessant.
No podem oblidar els diferents conductors que han participat en els cinc programes. A l'Olaquer i la Nàdia, a la Carmen i al Karim, el Guillem i la Judit, i en Josué i la Laia. A tots ells, moltes gràcies.
I a tu també, Júlia.
I a tu, Guillem. Crec que hem superat la prova.
Esclar que sí.
Com sempre, ens queda acomiadar-nos.
En el programa d'avui han participat alumnes de...
Primer B.
Ué!
Segon B.
Ué!
Tercer.
Ué!
Quart.
Ué!
Recordeu que podeu escoltar aquest i altres programes a través del podcast que trobareu a Ràdio Maricel o al blog de Ràdio Miquel Utrillo.
ens tornem a trobar el curs que ve, amb més programes, amb més il·lusió i amb més ràdio.
Moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Yes.